Aquí comença un programa especial amb motiu dels 25 anys d'emissions de Ràdio 90. Especials fets per persones que s'estimen la ràdio lliure i cultural de la Garrotxa. Benvinguts a Ràdio 90, la ràdio dels que escolten.
Benvinguts. Abans de res, deixeu-nos dir que és tot un honor per nosaltres que la gent de Ràdio 90 ens hagi convidat a participar en el 25è aniversari de l'emissora. No només vam néixer aquí com a pas de jazz ja fa una colla d'anys, sinó que va ser en aquests mateixos estudis on vam aprendre i ens vam deixar enllaminar pel coquet verinós de la ràdio. Per tant, és amb molt de gust que tornem a la Casa Pairal per col·laborar en l'efemèride. I ho farem empescant-nos un programa que hem volgut anomenar Jazz, 25 anys amb pèrdues i guanys. Amb aquests pretenem fer un balanç, ni exhaustiu ni seriós, de les coses que en el món del jazz i en aquest espai de temps s'han perdut i s'han guanyat. De fet, qualsevol altra excusa hauria pogut ser bona, però ens servirem d'aquesta per poder passar una bona estona amb tots vosaltres gaudint de la música que més ens agrada. Ho anirem improvisant sobre la marxa i, per tant, no tenim ni idea de quin serà el resultat final ni si de tot plegat en sortirà cap conclusió interessant. Del que sí estem segurs, però, és que ens ho passarem bé mentre l'escoltem. I aquest sí és l'objectiu final. Entrem en tema i, per proximitat, anem a començar pel jazz fet a casa nostra. Com a fet rellevant, direm que fa 25 anys per Catalunya teníem un músic senyera que sobresortia de manera indiscutible per damunt de tots els demés a nivell nacional i no només això, sinó que també era reconegut com un dels millors pianistes a nivell internacional. Ens referim, com no podia ser de cap altra manera, a Tete Montoliu. Per l'octubre del 1992, 5 anys abans de que ens deixés i en plena possessió de les seves facultats, tocava a la Boat de Barcelona, un dels clubs emblemàtics regentats pels germans Mas, que lamentablement també ha desaparegut de l'escena. En aquella ocasió, en Tete es feia acompanyar pel contrabaixista holandès Hein van de Geyn i pel bateria nord-americà Idris Muhammad. I part dels concerts que van oferir entre els dies 6 i 7 d'aquell mes van quedar enregistrats en el fantàstic disc Music for Anna. Aquest comença amb la composició del propi Montoliu anomenada Blues for Anna. Escoltem-la.
Thank you.
Blues for Anna, la composició de Tete Montoliu que enceta el disc Music for Anna, enregistrat a la Boat de Barcelona en plena ressaca olímpica entre els dies 6 i 7 d'octubre de l'any 1992. Al costat del Tete hem pogut gaudir del contrabaix de Hein van de Gein i de la bateria d'Idris Muhammad, dos músics amb els quals el nostre geni particular ja havia enregistrat mig any abans el fantàstic disc Catalonian Rhapsody per la discogràfica japonesa Alpha Jazz. En aquells moments el pianista imperava per damunt del panorama jazzístic peninsular i ho feia gairebé en solitari. Ningú li feia ombra ni de ben lluny. 25 anys més tard no tenim a Tete, però sí que tenim un planter de músics amb una vitalitat, una qualitat, una creativitat i un nivell de propostes que en aquell moment ni ens haguéssim pogut imaginar. Molts d'ells amb una rellevància internacional ben reconeguda, com són els casos del pianista Albert Bové, Agustí Fernández o Ignasi Terraza, que tot just en vida de Tete encetaven la seva carrera. Però si n'hi ha un que destaca, que només fa 6 o 7 anys que piula i que la majoria de festivals i clubs europeus se'l disputen per tenir la seva programació, aquest és Marco Mezquida. El menorquí és tot un fenomen de la naturalesa al qual hem recolzat des de la Pas de Jazz des de que començava a fer els seus primers passos. De fet, no només l'hem anat programant assíduament, sinó que podem fardar d'haver estat els organitzadors del seu primer concert a Olot, ara fa uns 3 anys, al capdavant del seu trio. El seu primer disc com a líder es va enregistrar a Barcelona per l'abril del 2012 i en aquell ja es feia acompanyar per aquests músics habituals, és a dir, pel contrabaixista finlandès Marco Loikari i pel bateria colombià Carlos Falanga. Fins aquell moment només coneixíem les excel·lents virtuts de Mezquida com a músic i com a pianista, però My Friend Marco ens descobria més les seves capacitats com a compositor. Ho comprovarem amb aquest Checkpoint Charlie, tota una declaració de principis i una demostració impecable de maneres. piano de Marco Mezquida, el contrabaix de Marco Loicari i la bateria de Carlos Falanga ens acaben d'interpretar Checkpoint Charlie, una de les fantàstiques composicions que el pianista menorquí presentava en el seu disc de debut, My Friend Marco, de l'any 2012. Ara fa 25 anys, Mezquida només en tenia 7, i encara que ja devia ser tot un dimoniet davant les tecles del piano, ningú sabia el terratrèmol que representaria pel jazz català des de que va venir a estudiar i viure a Barcelona. Per tant, primer balanç de pèrdues i guanys. Fa 25 anys teníem el Tete, però no teníem ni a Marco Mezquida ni el reguitzell de bons pianistes que actualment presenta el panorama del jazz català. Però seguim la veta. Fixem-nos en Marco Loicari i dirigim-nos cap al jazz europeu. Fa 25 anys, a Finlàndia, la terra del contrabaixista, hi trobàvem un músic que era referència per a tot el jazz escandinau. Ens estem referint al bateria Eduard Vesala, que lamentablement ens va deixar l'any 1999. El seu jazz avançat, valent i creatiu, va quedar enregistrat per sempre més en una bona col·lecció de discos, molt d'ells editats per la discogràfica ICM. De tots ells, escollirem per la propera audició Nordic Gallery, el darrer que va poder enregistrar. En aquest, Vesala es feia acompanyar pel grup Sound and Fury, una autèntica orquestra de vents i cordes en la qual hi destaquen uns quants dels músics que actualment són les primeres espases del jazz finès, com el saxofonista i flautista Pepa Päivinen o la pianista Iroha Arla. Us convidem a escoltar-ne la divertida composició On the Shady Side of 40. On the Shady Side of 40, una de les darreres composicions que ens va deixar el bateria finlandès Eduard Vesala. Concretament, aquesta correspon als enregistraments fets entre els anys 1993 i 1994 i que es van editar a Nordic Gallery, l'obra pòstuma del bateria. Per l'ocasió, Vesala es feia acompanyar per l'obó i millor del jazz finès, un suculent i abundós planter de joves que a la seva manera encara ara mantenen encesa la flama del seu mentor des de que aquest ens va deixar l'any 1999. El balanç que us proposem ara, però, no passa per Finlàndia. Ens desplacem una mica cap a l'oest per escoltar els Atomics, aquesta superbanda de suecs i noruecs que es va formar precisament el mateix any de la mort de Vesala. Els Atomics també són uns mimats i uns referents de la pas de jazz, i és per això que no ens estarem de passar-nos-els una vegada més per les orelles. I ho farem recuperant el seu darrer disc fins avui, el fantàstic Six Easy Pieces de l'any passat. El seu títol fa referència a les sis composicions que conformen el disc i que de fàcils no en tenen res. I a la vegada a una de les composicions del pianista Howard Wick anomenada Five Easy Pieces. Però no és aquesta la que ens ve de gust escoltar ara, sinó el fantàstic tema del saxofonista Fredrik Ljungqvist anomenat Stuck in Stockholm. Aquest ens permetrà gaudir del quintet en general, però sobretot de l'extraordinari treball de Ingebrigt Håkerflaten al contrabaix. Estorats a Estocolm.
Thank you.
saxo tenor de Frederik Ljungqvist, la trompeta de Magnus Bru, el piano de Howard Wick, el contrabaix de Ingebrigt Håkerflaten i la bateria de Hans Hulbekmo, és a dir, els Atomic, ens acaben d'interpretar Stuck in Stockholm, una de les tres easy pieces que el saxofonista presenta a Six Easy Pieces, el darrer disc del grup. Aquest va ser enregistrat a Viena l'abril del 2016, només uns mesos abans que els Atomics vinguessin a tocar Olot per presentar-les. Però d'això ja en parlarem d'aquí un moment. Abans anem a fer el nostre balanç particular de pèrdues i guanys. L'any 1999 deixava el jazz escandinau orfe un dels seus valors més emblemàtics, el bateria i compositor finlandès Eduard Vesala. Però aquell mateix any es formava aquest supergrup de músics suecs i noruecs que són els Atomics. Els membres del quintet són tots uns excel·lents compositors, els quals, si no hi ha res de nou, sembla que tenen corda per molta estona. La darrera i grata notícia que en tenim en aquest sentit és el nou disc del pianista Howard Wick, anomenada This Is Not a Waltz, que ha estat editat tot just fa unes setmanes. Doncs bé, com dèiem, els Atomics van ser a Olot el dia 15 de novembre de l'any 2015, oferint un concert al Teatre Principal que de ben segur haurà quedat fixat en la petita història del jazz local. Aquest fet ens donarà origen al nostre proper balanç. Si ara fa 3 anys, i gràcies a aquest programa, els Atomics venien a tocar Olot, ara en fa 25, qui vetllava la ciutat per la presència del bon jazz, eren la gent de l'Associació de Música. No és ara el moment de referenciar tots els bons concerts que aquests ens van oferir des de primers dels anys 80 fins al 2010. Sir Charles Thompson, Tom Harrell, Monty Alexander, Roy Hargrove, Ray Brown, Benny Green, Steve Torre... La llista es faria massa llarga. Però si n'hi ha alguna a destacar per sobre tots els demés, és el que ens va oferir Johnny Griffin a principis dels 90. El petit gegant. Així és com anomenaven el saxofonista els seus amics de professió. És també un dels músics referencials que fa 25 anys estava en plena efervescència creadora i que lamentablement ens va deixar ara a fet just 10 anys. Li dediquem la pròxima audició.
Chene. Bien.
Saxo tenor de Johnny Griffin, magistralment acompanyat pel piano de Kenny Drew, el contrabaix de James Melgar i la bateria de Oli Stremberg. Ens acaben d'interpretar Just Friends, el gran clàssic de Sam Lewis i John Klenner. L'hem anat a buscar en el disc Catarsis, que conté l'enregistrament que tots plegats van fer als jardins del Tívoli de Copenhagen el dia 15 de juliol de l'any 1989. Una data, per cert, ben propera a la del concert de Griffin a Olot que comentàvem abans. Ara, amb el que acabem d'escoltar, podem proposar un doble balanç. El saxofonista com a músic i els organitzadors del concert a la nostra ciutat. Fa 25 anys a Olot teníem l'Associació de Música que vetllava per l'activitat jazzística. Ara no. Per altra banda, amb Griffin vam perdre un dels referents del saxo tenor indiscutibles que va estar en actiu fins a la seva mort el 2008. A Olot, ara els concerts de jazz els organitzen tant la gent de músics associats com a un nivell més institucional l'equip del cicle Jazz Olot. Vagi aquí tot el nostre agraïment, tant per als uns com pels altres. Us proposarem d'escoltar ara a un dels saxofonistes més interessants que han passat per la Sala del Turín dins la programació d'aquest cicle, que s'organitza amb la col·laboració del Jamboree de Barcelona. Es tracta del jove rus, instal·lat des de fa uns quants anys a Nova York, Dmitri Baevski. Aquest va arribar a Olot el 14 de març del 2015 com acompanyant de la cantant i pianista Champion Fulton, una estrella molt enlluernadora però que de cap manera va arribar a eclipsar la llum del saxofonista. Els dos s'acompanyaven d'una secció rítmica conformada pel contrabaixista lleidatà Ignasi González i pel bateria nord-americà Joe Strasser. Uns mesos més tard, Baevski enregistrava a Barcelona amb aquests mateixos músics i amb l'ajuda del pianista Fabio Miano, Something Special, el setè disc de la seva carrera. D'aquest us convidem a escoltar tot seguit la versió que fan de Cheesecake, el pastís de formatge de Dexter Gordon. Però això serà la pròxima hora.